Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Doncs amb aquesta sintonia és quan comencem l'espai benestar emocional, el nostre espai de psicologia positiva que ens porta, com sempre, el nostre company i amic Tomàs Navarro. Molt bon dia.
Molt bé,
què tal el cap de setmana? Què tal la setmana?
Fantàstica.
I el cap de setmana com es presenta?
Molt millor encara.
Molt millor, doncs això és bona senyal. Avui, Tomàs, volem parlar sobre un tema. Sabem que dilluns va ser el Dia Mundial de la Salut Mental i volíem parlar sobre les paraules de la ministra de Sanitat, Leire Pagín, que va dir que un de cada cinc nens i adolescents espanyols pateixen trastorns psíquics i que només una cinquena part d'aquests casos està correctament diagnosticat. Llavors volíem parlar amb tu sobre aquest tema per veure quin és el teu punt de vista com a especialista.
Realment està molt encertada la senyora Pagín. Per què? Doncs perquè hi ha molts casos de trastorn mental, hi ha una gran incidència de trastorn mental i molt poc estan correctament diagnosticats. Ens trobem a l'últim cas d'un nano adolescent que ens va arribar a consulta, estava deprimit i va trigar 2 anys des de l'aparició dels símptomes fins a arribar. I moltes vegades el trastorn mental no es pensa ben bé que és un trastorn mental. Aquest nano, pues, mira, la depressió en adolescents la gent no sap, però moltes vegades genera una mica d'irritabilitat, intolerància, agressivitat fins i tot, i aquest nano estava catalogat de gamberro, no entenien per què s'havia tornat tan gamberro, no? I tant plantava cara i tot li molestava, i al cap de 2 anys, després de derivar per diversos centres, va venir a consulta, li vam fer qüestionari, li vam fer una exploració, li vam fer una analítica de sang i tot apuntava que estava deprimit.
Vaja. Però com podem distingir si una persona és gamberra, com deies tu mateix, o està deprimida o té un altre tipus de trastorn?
Mira, hi ha uns criteris diagnòstics que estan molt clars i de fet hi ha 2 grans eixos que els valoren. Un és el CIE-10, que és de l'Organització Mundial de la Salut, i l'altre és el DSM-4, que aquest el fa l'APA, l'American Psychological Association. Està molt tipificat, hi ha uns criteris molt clars. Però quan deixa de ser normal? Doncs mira, tenim uns criteris que per la gent de carrer els hi pot anar molt bé.
A veure.
Quan afecta de manera significativa a les grans àrees de la vida. Què són? Pues a l'escola, sí, o a la feina, a la família, als amics i a l'activitat més energètica, diguéssim. L'altre dia parlàvem amb una persona que un nen no és normal que no tingui energia.
Clar.
Un nen no és normal que no tingui ganes de córrer, de sortir, de jugar. Aleshores, clar, si això afecta el col·legi, afecta els seus amics, afecta l'energia vital i la família, escolta, mirem, fem una consulta, aviam si potser aquest nano té un problema.
Clar, llavors si veiem que una criatura és mandrosa un dia, això no passaria res perquè tothom és mandrós un dia i dos i tres, però una criatura que és mandrosa cada dia, que li costa molt anar a l'escola, que no vol sortir a jugar, llavors això seria un símptoma preocupant per veure que potser té algun problema.
Mira, de fet, nosaltres quan ens ve una criatura amb poca energia i amb problemes a l'escola, sempre els enviem a fer una analítica. En aquesta analítica veiem que moltes vegades hi ha problemes de bioquímics, una anèmia, per exemple, pot fer que et costi anar al col·legi, que costi seguir les classes i que et sentis malament i que t'acabis adormint i et desconnectis. Però també una pubertat precoç, per exemple, pot tenir descàrregues de testosterona i tenir agressivitat. Aleshores, moltes nens, moltes vegades és biològic, moltes vegades. També és cert que cada cop més hi ha incidència de factors psicològics, que estem estressant a nens, els estem agobiant, els estem entristint, quan no estan preparats ni madurats encara per enfrontar-se a situacions del quotidià, que no, fins ara no tenien accés, un nen,
Exacte. Clar, però ha de ser... Igualment, el que m'estàs explicant és bastant interessant perquè dius que feu proves més aviat físiques, una anàlisi de sang, m'has parlat. Es pot saber amb una anàlisi de sang si una persona està deprimida o no?
Mira, tots són indicadors. No tinc una prova definitiva. Però, per exemple, nivells baixos de serotonina poden indicar depressió. Si tens un nivell baix de serotonina i tens un problema al fetge i tens una anèmia molt gran, doncs l'anèmia, el fetge i la serotonina per si poden provocar depressió. Si a sobre té simptomatologia depressiva, doncs sembla, pots deduir en un nivell un interval de confiança bastant elevat que el problema és biològic. Aleshores, què fem? Doncs intentem mirar el fetge que passa, intentem posar el dia de ferro.
Clar.
I intentem estimular la producció de serotonina. Un cop està tot això bé, la major part de les vegades desapareix per si la depressió.
De fet, un dia tu mateix em vas dir una cosa així com que érem química i... Com era aquella combinació? relació? Què som les persones?
Som química i electricitat.
Doncs, per tant, més a prop que mai això, perquè si aquesta química no funciona, llavors és quan surten aquests problemes.
Clar, és que a part tu pots estar treballant amb un nano, doncs, o amb un adult, molt una reestructuració cognitiva, una reestructuració de l'entorn, el pots enviar a fer activitats molt agradables, però si el seu organisme està desequilibrat, no ho podrà fer.
Clar.
No, vull dir, no ho trobarà encertat o imagina't, una anèmia increïble, d'aquestes grans. Sempre es diu, no, anèmia és normal en noies. Bueno, feu-ho mirar. Per què? Doncs perquè l'anèmia provoca trastorns d'atenció, provoca dificultat a nivell cognitiu, una pèrdua de capacitats cognitives.
Clar.
I un estat d'ànim làbil. Sí? Si no és ben bé una depressió, una distímia, que és el pas previ a la depressió. Aleshores, quan estàs bé, de ferro, doncs moltes vegades tens aquesta energia, aquestes ganes, i se't passa doncs, aquesta distímia, no? Aleshores, no és tan normal.
Exacte.
A nivell físic està tan bé. Vull dir, està baix amb alguns indicadors.
Exacte. D'altra banda, Tomàs, fora d'estudi, em comentaves que parlaven d'aquestes criatures, aquests nens i adolescents, que trigaven fins a 2 anys a saber si tenien un trastorn psíquic, però també em comentaves que hi havia persones ja adultes que triguen fins a 5 anys a saber que tenen un trastorn psíquic.
Mira, en trastorns, hi ha dos grans tipus de trastorns. Els trastorns majors, doncs, que són els que tenen més incidència, com pot ser la depressió, l'ansietat, l'esquizofrènia, trastorns del son, per exemple, que realment interfereixen molt en la teva vida diària. I els trastorns menors d'adaptació, no? Doncs s'ha mort algú, doncs tens un dol, aquests trastorns, o hi ha una separació, que són trastorns d'adaptació menors. Sabem que, per exemple, en trastorns majors, que no són molt evidents, vull dir, una esquizofrènia és bastant evident,
clar,
tot i que abans comentàvem, no?
Sí,
una anècdota malaguanyada, que era l'altre dia amb una empresa fent una valoració per promocionar gent, vam descobrir una persona que era esquizofrènica.
Vaja.
I la gent ja el veia, doncs, raret, fa coses rares, es desconnecta... Bueno,
sí.
En el screening clínic pues, va puntuar 9 sobre 10 en esquizofrènia. Vull dir, aquesta persona no ha acudit a consultar. Però depressió sabem que triguen de mitja 5 anys en acudir a consulta des que s'han iniciat els símptomes.
Exacte.
Ansietat triguen de mitja 4 anys en acudir. Però no és perquè no tinguin... perquè estigui mal vist en els psicòlegs, és que no hi ha consciència. Clar, comença molt poquet a poquet, no et ve de gust aixecar-te, un altre dia no et ve de gust pues, anar a treballar, però bueno, ja és normal això, perquè el jefe, cap aquí,
clar,
va justificant, fins que arriba un moment que no et ve de gust ni anar de cap de setmana. Allò, anem de cap de setmana, fer la maleta, desfer la maleta, arriba un bon dia que potser la parella se n'ha cansat. Arriba un bon dia que potser la feina t'han acomiadat i quan ja arribes en aquest punt és quan dius, escolta, potser em passa alguna cosa, deixem que ho vagi a mirar. Però clar, el teu entorn està tan deteriorat que ja costa molt tornar a treballar-ho tot això. Amb una detecció precoç, no sé, fantàstic. Ara bé, què passa? Que molta gent confon els inicis de depressió. Esperem un temps, diagnòstic de depressió. Si dius, mira, porto 3 mesos en un estat d'ànim trist, bueno, pues,
clar,
potser és normal. Però si porta 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, molta gent diu, és que no s'esforça, és que no posa de la seva part,
és que
sembla que té la crisi dels 40, doncs moltes vegades són inicis de depressió.
Exacte. Llavors s'ha de buscar exactament per què ve això i recordem que tots els temes de depressió o ansietat es poden tractar.
Sí. De fet, hi ha alguns que tenen molt bon pronòstic perquè són molt biològics i d'altres que tenen pitjor pronòstic. Vull dir que al camp de la depressió hi ha infinitat de diagnòstics aquí dins. Quan més aviat s'agafa un trastorn, millor. Això no vol dir que tots els trastorns puguin tenir un pronòstic positiu, ni que no. Però el temps sempre és un aliat. Per què? Perquè no es desmunta tot l'entorn. Si
clar,
només has de treballar, doncs la persona en aquell moment sense que tinguis afectada la feina, la família, els amics, sinó que l'entorn està bé, doncs aquella persona pots treballar d'una manera amb més garanties.
Però això passa el mateix que amb qualsevol tipus de malaltia, que quan abans s'agafi, millor que millor.
Això també hi ha una gran part de tabú, Hi ha vegades que ja demanen ajuda, no? Escolta, que estic passant una mala temporada, potser estic trist i tal. Bueno, has de posar la teva part. Jo també vaig estar deprimit i vaig tirar cap endavant. Al tanto, perquè no és el mateix una depressió menor que una depressió reactiva, per exemple.
Clar.
Aleshores, hi ha depressions que per moltes forces que li posis, si no arribes a un nivell correcte de serotonina o de B12 o no arregles el fetge o diabetis, la diabetis moltes vegades els primers símptomes són depressió.
Anda.
O el Parkinson, per exemple. Si no arregles la disfunció que n'hi ha,
sí,
ja pots esforçar-te, que no tiraràs cap endavant.
Exacte. Mira, doncs és bastant curiós saber que amb malalties que són més... diguem d'una manera bastant planera, fisiològiques, que es veuen directament, mirant a la persona i es veu, tan lligades a la psicologia, sempre és interessant saber-ho. D'altra banda, Tomàs, i ja anem acabant, hem parlat de l'esquizofrènia. L'esquizofrènia és una d'aquelles malalties que se'n parla molt, tothom pensa que en sap molt, i pel que acabem de veure ara mateix amb el cas aquest que en comentaves, en sabem molt poc, en realitat.
Mira, l'esquizofrènia és terrible. És terrible perquè és, de fet, el seu nom tècnic és demència precoç, i és una mena de demència on la persona es va desconnectant paulatinament del seu món. Hi ha qui té un inici més insidiós i hi ha qui té un inici més abrupte. De fet, hi ha les conegudes crisis psicòtiques, els debuts psicòtics, que són el primer pas moltes vegades a esquizofrènies. Sabem, per exemple, que hi ha dones, les dones porten millor l'esquizofrènia, s'integren millor, depèn, perquè és un... perdó, recapitulo una mica, eh?
Sí.
L'esquizofrènia és un calaix de sastre tan gran on podem trobar gent que té idees delirants, on tu veus que el procés de pensament és correcte, però el punt de partida no. Sí? Que algú et pot buscar per fer mal, que t'han fet mal a la feina, a la teva parella, a la teva sogra, és una cosa que pot semblar normal. Quan a la feina no passa això, la teva parella és encantadora i la sogra és encantadora, dius, la idea és possible, però en aquest entorn veiem que no és real.
Exacte.
Des d'això, que seria una manifestació més suau, fins a la típica persona amb deliris de grandesa que es pensa que és una figura històrica, o fins i tot hi ha un tipus que és la flexibilitat sèria, on tu agafes una persona i la col·loques en una postura i es queda en aquesta postura. Aleshores, hi ha un ventall molt ampli de tipus d'esquizofrènia. Aquests primers estadis, sabem que les dones ho porten millor i s'integren millor i costa més de detectar que no pas en homes.
Ja
i en homes és més evident, i una dona ho pot portar millor, però hi ha estadis que són molt evidents. Sí? En aquest noi, doncs realment, aquest noi d'aquesta empresa, doncs realment sí que el veien com molt raro, feia coses molt rares, potser es desconnectava, té processos de pensament estranys, però és enginyer i treballa més o menys integrat, i excepte algun episodi aïllat, doncs bueno, no ha suposat ni cap risc, ni cap problema, ni res de res.
D'acord.
Però tenim de molts tipus diferents d'esquizofrènia.
Vaja, que és un ventall molt ampli, i pel que estic veient, Tomàs, en el temps que ens queda, parlar d'esquizofrènia que ens quedaria molt i molt curt. Si et sembla, no et diré al proper programa, però ben aviat podríem parlar-ne de l'esquizofrènia més àmpliament i descobrir una miqueta més que aquest trastorn, exactament en què consisteix i com es pot tractar, evidentment.
Sí. De fet, mira, no fa molt tenia una mare que portava el seu fill, ja gran, eh? El seu fill tenia com 30 i tants, i esquizofrènic. I deia, home, és que potser ha de deixar de prendre les pastilles, pren massa pastilles, perquè, bueno, és una mica raro i tal. I bueno, escolta'm, aquesta persona és com si fos diabètica i hagués de prendre insulina. Vull dir, no pot deixar aquestes pastilles, igual que un diabètic. La cosa és que tinguis el sucre una mica alt i sense menjar pastissos puguis anar fent. Una altra cosa és que realment tinguis una diabetis o un trastorn als ronyons o un trastorn al fetge. L'esquizofrènia és un trastorn greu, major, on molta gent es pensa que no cal posar-hi molt remei, però no, sí, s'ha de treballar a fons i mereix que en parlem, que fem un monogràfic tranquil·lament.
Exacte, doncs això ho farem en breu. De moment, Tomàs, et deixo marxar i que gaudeixis del cap de setmana, que sembla que serà una miqueta més fred que la resta de la setmana, però... Bueno, té bona pinta.
Molt bé, moltes gràcies. Ja m'agrada que faci una miqueta més de fresca.
A mi també m'agrada. I d'aquí en breu ho podem avançar ja, parlem de l'esquizofrènia, parlem d'aquest trastorn, de les causes que té, com es pot tractar i tot el que en aquest sentit estigui lligat amb aquesta malaltia. Tomàs, gràcies i fins la setmana que ve.
Bon cap de setmana.
Igualment.